Ràdio Estel. Són les 8 del matí. Cada dia, milers d'oients i lectors gaudeixen de l'acompanyament de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Perquè en un món accelerat com el nostre, volem ser el teu oxigen i el teu moment de pregària. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 27 70 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors.
La religió no ha desaparegut, ha mutat, continua molt viva. Al número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana parlem amb el funcionari de la Unió Europea, expert en el diàleg amb les religions i el pensament filosòfic. L'Església, les comunitats religioses, són un punt de referència per a la reflexió ètica de la vida pública, sosté Fergus O'Beara, que ha treballat durant 20 anys per al Parlament Europeu a Brussel·les.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Carta dominical del cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona.
Déu vos guard. Aquesta propera setmana clausurem els actes de commemoració del 25è aniversari del Concili Provincial Tarraconense. Ho fem amb la voluntat d'insistir en l'aplicació dels seus principis i intuïcions i reprendre la tradició sinodal tarraconense. Va ser una assemblea conciliar formada pels bisbes de les 8 diòcesis que integraven aleshores la Conferència Episcopal Tarraconense i va comptar amb la participació d'un gran nombre de preveres, diaques, consagrats i laics d'aquestes diòcesis. El concili es va inaugurar a la Catedral de Tarragona el 21 de gener de 1995. Va comptar amb 32 sessions conciliars ordinàries i el 4 de juny del mateix any es va clausurar a la seu tarragonina. La celebració d'aquest aniversari ha coincidit amb uns moments de gran dificultat pels embats d'una crisi econòmica i social provocada per la pandèmia de la Covid-19. Malgrat tot, ha estat una oportunitat per seguir consolidant sense por els objectius del nostre Concili Provincial Tarraconense i per avançar decididament en la implantació de les mediacions necessàries per passar dels desitjos a la realitat. El primer objectiu és la renovació del nostre llenguatge teològic, espiritual i pastoral, per tal que sigui entès per la cultura del nostre temps. Cal que ho fem amb una actitud dialogant i cordial per entrar en un debat sincer i humil quan l'esperit de l'Evangeli ens ho exigeix. En aquesta renovació del llenguatge hi té una gran responsabilitat l'Ateneu Universitari Sant Pacià i també els 6 instituts superiors de ciències religioses, tal com els va encomanar la resolució número 47, en què es demanava un pla conciliar de formació. Un segon objectiu que continua vigent és la necessitat de créixer en una corresponsabilitat eclesial autèntica, fent que hi participin tots els membres del poble de Déu. El concili va ser una expressió de sinodalitat en la qual el Papa Francesc persevera avui. Aquesta sinodalitat passa per promoure el protagonisme dels laics, cosa que no qüestiona la responsabilitat pastoral dels ministres ordenats. Ben al contrari, el protagonisme del laicat reforça i complementa el treball del clergat. La participació del laicat és bàsica per escrutar els signes dels temps. Ens pot ajudar a donar aire fresc a la pastoral familiar, a la pastoral juvenil, a la pastoral social, a la pastoral de la cultura, al diàleg interreligiós i a la conscienciació sobre la importància de l'ecologia o de la implementació de les noves tecnologies. En definitiva, el paper de laïcat és útil per la immersió real dels cristians en els grans debats ètics del nostre món secular. Benvolguts germans i germanes, l'agraïment al passat i el compromís humil amb el present ens conviden a seguir caminant oberts a l'esperança joiosa en el futur de l'Església per esdevenir llevat dins la pasta en la societat del nostre temps. En aquest sentit, aprofito per recordar-vos que demà comença la setmana de pregària per la unitat dels cristians i que la celebrarem fins al 25 de gener amb totes les confessions que integren el moviment ecumènic a la nostra diòcesi. Us animo a pregar per aquesta intenció.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Ja pots aconseguir per 5 euros el calendari 2021 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any, dedicat a l'encíclica Fratelli Tutti del Papa Francesc. Vine a buscar a Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o truques al 93 409 2770. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o trucant al 93 409 2770.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Tot Sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya, cada diumenge de 9 a 2:15 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Ràdio Estel. A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest dissabte. Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim, durant el cap de setmana i aquesta hora, els millors moments de primera hora de tota la setmana. Doncs vinga, un dia com avui que volíem parlar de l'estat epidemiològic a casa nostra i de com això podria ajornar les eleccions previstes per al proper 14 de febrer o de com s'haurien de celebrar aquestes eleccions perquè fossin segures. En parlem primer de tot amb la doctora Anna Llupià, epidemiòloga de l'Hospital Clínic de Barcelona. Doctora Llupià, què tal? Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia, bon dia. Què tal?
Deixi'm preguntar-li primer de tot quina és la situació epidemiològica a dia d'avui a casa nostra.
Doncs pitjor del que ens agradaria, segurament.
Per tant, tots els contagis que estan sortint ara mateix i que han elevat tant la xifra, recordem que l'altre dia superàvem els 7.000 contagis, ahir superàvem els 4.000 contagis, i estem parlant només de Catalunya, ahir també xifra rècord, ara ho comentàvem amb la Mercè, l'informatiu, xifra rècord a l'estat espanyol. Tots aquests contagis que surten ara, estem parlant de que són els contagis que surten de les festes de Nadal o encara no?
Sí, comencen, no? Perquè la malaltia té uns 15 dies, fins a 15 dies de període d'incubació, per tant, i després hi ha de vegades un cert retard diagnòstic. No necessàriament els ingressos, però sí els contagis comencen a parlar de les festes de Nadal. Sí. Mm.
Hi ha epidemiòlegs o infectòlegs que asseguren que pels voltants del 14 de febrer estarem al pic, o si més no, estarem bastant pitjor que ara. Es pot saber tot plegat amb tanta antelació amb una pandèmia tan canviant com aquesta?
Sí, bé, ara tenim un nou escenari que després potser, si vols, en podem parlar, no?, d'aquesta soca B117, però de fet les previsions en una epidèmia han de ser a més llarg plaç, sí, de fet.
Tot just ara em deia... Digui'm.
Tot i que les previsions en una epidèmia no són com el temps, no? És a dir, és una cosa sobre la qual es pot incidir i, per tant, es pot canviar. Vull dir que és diferent a quan se'ns anuncia el temporal, sinó que es pot dir, bueno, el tema és no arribar a altes incidències que puguin fer que les coses siguin difícils de revertir.
Mm-hmm. Ens ho acabava d'anunciar tot just aquesta soca que acaba d'arribar a casa nostra. És la soca anglesa, entenc, de la que estem parlant, que és més contagiosa, o això s'anunciava.
Sí, 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 aquesta soca, la B117. De fet, hi ha tot de persones, no?, d'epidemiòlegs, que estan parlant de que és possible que haguem de revisar les mesures de precaució, no? És a dir, que potser, no?, té un component d'aerosol més alt, o encara no sabem exactament per què sembla que hi ha més transmissió o és més fàcil aquesta transmissió. Llavors, en aquest cas, potser hauríem d'estar... S'està parlant de que sigui una pandèmia dintre d'una pandèmia, no? És a dir, que hi hagi... que haguéssim d'estar a uns nivells d'alerta com, de fet, estàvem quan va començar tot, perquè és possible que canviïn una mica les regles del joc.
Per tant, doctora, ara sí, sanitàriament parlant, són unes eleccions segures des del punt de vista mèdic i sanitari i parlant de mobilitzar a tanta gent si es fessin el 14 de febrer?
A veure, és que els perills depenen també, no?, els riscos depenen també de com es fan les coses. Clar, jo no sé si ara mateix ja som a temps de fer canvis, perquè, òbviament, aquí entren en joc moltes altres experteses, no? És a dir, jo no sé... A nivell jurídic, doncs és possible fer canvis com perquè, és a dir, que es poden triplicar els espais, es poden fer l'aire lliure, es poden fer diverses jornades, es pot fer amb cita prèvia, aquestes preguntes jo no sé respondre, no?, a nivell jurídic. En planificació, les coses importants jo crec que no s'han de plaçar, s'ha de buscar la manera de fer-les. Vull dir, no podem esperar que s'acabi la pandèmia segurament a fer unes eleccions, perquè la pandèmia doncs trigarà, la tenim aquí, pel que sembla. Si no reduïm les incidències, la tenim per temps amb risc. Sí. Per tant, moltes coses, és a dir, com a societat també hem de veure quines coses són necessàries, importants i salvaguardar-les.
En parlarem de seguida del que significa tot jurídicament parlant també en aquest programa, però deixant la part jurídica a part, com vostè em deia, sanitàriament, quines mesures serien les adients, siguin possibles o no? Això ho obviem de moment. Quines mesures serien les adients per fer unes eleccions segures?
Jo crec que, és a dir, l'espai, és a dir, que hi hagi prou distància entre les persones, que no hi hagi acumulacions de persones, seria, segurament el més prudent seria tenir en compte les 3 C's que diuen, no?, de l'OMS. Evitar espais tancats, on hi hagi moltes persones i hi hagi converses properes, perquè fins i tot portant mascareta són espais on pot haver transmissió. Si a més, no?, tenim és una possibilitat de que entri en joc aquesta soca nova, que potser té més component d'aerosol, segurament també seria recomanable fer-les a l'exterior. Per tant, doncs és això, eh? Potser cita prèvia, espaiar les persones, no?, potser tandes de 3 hores en 6 dies, no?, no ho sé, és a dir, a distància, es pot fomentar encara més el vot a distància, les persones que són cas o que són contacte poden votar en el seu domicili, si no ho han fet abans per correu, no sé, jo crec que hi ha moltes coses, hi ha molts canvis possibles que poden fer viables unes eleccions en pandèmia.
Deixem preguntar-li per dues propostes que també s'han escoltat des del govern, si bé no s'han dit oficialment. La primera és fer aquesta tanda per hores, aquesta cita prèvia que deia vostè, i que al matí poguessin votar les persones doncs, d'alta vulnerabilitat, estem dient els avis i àvies del país sobretot. Després, tota la resta i a última hora de la tarda podrien votar les persones contagiades, asimptomàtiques o no, entenc, que podrien anar a les escoles electorals. Això és un alt risc?
Sí, no, jo no sé ben bé si assegurar la seguretat a tothom, és a dir... Que hi hagi, no sé si han, és a dir, una cosa és que donin una franja perquè les persones grans vagin a votar, però si les persones grans es troben apretades dintre d'un recinte tancat, tampoc no estem guanyant molt, no? I després, òbviament un cas podria sortir garantint la seguretat, bueno, però jo crec que hauríem de buscar alternatives més segures.
D'altra banda, i deixi'm preguntar-li el mateix, si també és un alt risc a totes aquelles persones que haurien de conformar la mesa. Estem parlant de persones que haurien d'estar més de 8 hores davant d'una urna i rebent gent per votar. Això també és un alt risc?
Home, si és a l'aire lliure, no? Per exemple, o en espais molt ben ventilats, o, per exemple, allò que dèiem, si és en diverses jornades i es fan uns torns, no?, on les persones de la mesa estiguin 2 hores, per exemple. A veure, amb una protecció adequada, el personal sanitari treballa amb persones Covid positives amb alta proximitat i no es contagien. No? Vull dir que hi ha maneres per evitar-ho, però una persona doncs, no experta se li han de facilitar les coses, no?, per poder garantir la seva seguretat.
Es parla també d'ajornar aquestes eleccions a la segona quinzena de maig, la primera quinzena de juny. Deixi'm preguntar-li també, doctora, amb les vacunes que tenim sobre la taula, l'aprovació imminent de la vacuna d'Oxford-AstraZeneca i les que estan per venir, si no m'equivoco, també s'està parlant d'una vacuna a Alemanya, estarem millor al maig que ara?
Tot dependrà de la disponibilitat de les vacunes, no?, en primera instància. Hem de veure com treballen en terreny, no?, que després si funcionen en terreny, cosa que esperem que sí. També tenim l'escenari de la B117 sobre la taula, esperem que també funcionin amb la B117, cosa que hi ha algun estudi que indica que segurament sí, però bueno, encara sabem poc. La vacuna és un element més en una estratègia general i és un element fantàstic i que tots esperàvem, però caldrà veure si saben, no, si es juga el joc de forma completa per controlar l'epidèmia.
Per últim, deixi'm preguntar-li si és possible posar data, no sé si a la finalització de la pandèmia, que suposo que no, però sí d'aconseguir el que s'anomena immunitat de grup i, per tant, un gruix molt important de gent vacunada. Podem parlar d'algun mes, o si més no, si a l'estiu serà molt diferent al que vam viure l'any passat?
Novament, és a dir, el control d'una epidèmia depèn de més coses que d'una vacuna, no? És a dir, vam ser capaços, sense vacuna, de baixar unes incidències moltíssim l'any passat. I jo crec que hem après des de llavors i que podrien haver restriccions i mesures menys, diguem-ne, doloroses en molts sentits que aconseguissin baixar les incidències. Però és una cosa que s'ha de coordinar, com deia, doncs impliquen canvis que no necessàriament són fàcils i necessiten una certa planificació i col·laboració de tothom i de molts sectors i...
Per cert, doncs, també ens ho comentava també la Mercè tot just a l'informatiu d'aquest programa. Ja es parla de desprogramacions d'algunes de les activitats quirúrgiques als hospitals. És el cas de l'Hospital Clínic de Barcelona?
Jo no tinc directes sobre això avui.
Epidemiòloga de l'Hospital Clínic de Barcelona, doctora Anna Llupià, moltíssimes gràcies per atendre aquest matí aquest programa.
Molt bé, gràcies, bon dia.
Ràdio Estel, segona vegada.
Doncs vinga, un dia com avui que volíem parlar de la situació del català arran de les darreres polèmiques que han sorgit, com l'aprovació de la llei CELA, la nova llei d'educació, o la de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, parlant en castellà a través de les xarxes. Ho comentem tot plegat a aquesta hora amb el president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escudé. Què tal? Molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Senyor Escudé, darrerament s'ha creat una polèmica innecessària per la llengua catalana o precisament la polèmica ajuda a enriquir el debat?
Jo crec que polèmica estaria bé que no n'hi hagués si la situació fos normal. Com que la situació no és normal, està bé que hi hagi polèmica. El que passa que, per exemple, en la llei d'educació la polèmica l'han creat els que troben que anem massa enllà, quan el fet és que la llengua que encara està en inferioritat de condicions a tots els territoris de parla catalana, excepte Andorra, potser, i en alguns àmbits ni això, és el català. Per tant, trobo que la polèmica l'hauríem de crear nosaltres i dir que no en tenim prou amb la situació que estem, sinó que s'ha d'avançar.
De seguida, precisament, parlem d'aquestes polèmiques. Abans, deixem preguntar-li si està en risc la desaparició del català a dia d'avui.
Sí, no en risc que desapareixi la setmana que ve, ni l'any que ve, ni d'aquí 10 anys, però sí que està això és una mica com el risc, l'emergència climàtica, diguéssim, que el planeta no es convertirà en un desert en 15 anys, però que si no prenem mesures farem salat, i sí que arribarà el moment que s'acabarà convertint d'aquí un grapat d'anys, doncs amb la llengua passa una mica el mateix. No estem en una situació per, diguéssim, no sé com dir-ho, alarmar-nos, diguéssim, excessivament, però sí per ser conscients de que s'han de prendre mesures perquè això canviï de tendència.
Perquè quina és la situació actual del català?
És una situació complexa. A més, tenim diversos territoris amb diverses legislacions, en 4 estats diferents, àmbits on anem relativament bé i àmbits on el català podríem dir que està en estat de mort clínica, diguéssim, de quasi desaparegut. Llavors hi ha àmbits on relativament bé, internet, per exemple, estem relativament bé. A l'escola, tot i que s'hauria de millorar, estem relativament bé. I els dos exemples que sempre posem és cinema i altres temes culturals, i justícia i reconeixement oficial, malgrat ser oficial en bona part del territori, estem molt fotuts.
Senyor Escudé, ara que venim d'uns mesos de confinament, qui més, qui menys, a temporades més, a temporades menys, ara em parlava de l'escola, em parlava del cinema, em parlava del món de la cultura en general, la Covid ha afectat o ha produït algun retrocés en el català?
Jo crec que això encara, pròpiament, encara és aviat per analitzar-ho amb... Si no, no tenim dades, diguéssim, que siguin prou fiables. El que no ens agrada és parlar sense estar segurs de les coses. El que sí que sí podem dir ja és que, un cop més, i això no és que ho diguem nosaltres, sinó que ho podem dir amb certesa, perquè ho ha dit el Consell d'Europa, els estats, en aquest cas l'estat espanyol i, per descomptat, el francès, han menystingut els parlants de llengües minoritzades, en el nostre cas el català, a l'hora de fer comunicacions i de més sobre el tema de la Covid.
Una altra polèmica sobre la llengua, segur que la coneix sobretot a partir d'ahir a través de la xarxa, l'ha protagonitzada aquesta setmana l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Deixi'm que ho expliqui tot plegat pels oients que no s'hi hagin assabentat. Ada Colau feia un vídeo a Instagram i deia això en el vídeo.
Comunicarme con el máximo de gente posible, así que en principio uso el castellano, pero si hay preguntas en catalán, pues me paso un momento al catalán y así, de forma natural, anem fent.
Això és el que deia Ada Colau a través d'Instagram. Posteriorment, Màrius Serra, a través de Twitter, la replicava i li escrivia això: benvolguda, Ada Colau, les llengües comencen a morir quan els seus parlants les bandegen. Ets l'alcaldessa de Barcelona, no una youtuber a la recerca del like perdut del máximo de gente posible. Actituds com la teva condemnen el català a ser una llengua d'anar fent. i, de fet, no ho deixava aquí a Ada Colau i contestava el mateix Màrius Serra a través de Twitter també i li deia el següent. Benvolgut, és força asfixiant el rotllo aquest fiscalitzador de la llengua, però com que crec que ets una persona culta que em fa la crítica de bona fe, et contesto. Parlo català a tots els actes institucionals, a les rodes de premsa, a les meves xarxes socials i a casa, amb els meus fills. Com ho valora tot plegat Plataforma per la Llengua?
Bé, doncs de manera molt semblant al Màrius Serra. És evident que l'alcaldessa de Barcelona pot parlar amb la llengua que li sembli, però ha de ser conscient que és alcaldessa de Barcelona, que és un referent, diguéssim, obligat pel fet institucional de ser l'alcaldessa, i és un referent alhora per molta gent que la pot veure com a model. Si el model és parlo en castellà perquè m'entén més gent, com diu el Màrius Serra i com deia l'eminent filòleg el Jesús Tusson, les llengües no desapareixen perquè els que venen de nou no les aprenguin, desapareixen perquè els que les saben parlar les deixen de parlar. Sí. I això, més enllà dels temes filològics, sociolingüístics, el que això acaba és enviant un missatge subliminal a la població de que el català és una llengua que no arriba, que no n'hi ha prou, quan això no és... No és així. De fet, si l'alcaldessa volgués arribar al màxim de gent possible, no sé, potser que es plantegés fer-ho en anglès o fins i tot en mandarí, que són idiomes molt més parlats que el castellà.
Ara parlava dels nouvinguts que volen aprendre català i darrerament llegia moltes entrevistes a molta gent estrangera que ve a viure a Catalunya i deien la mateixa queixa que em feia vostè referència, eh? Volen aprendre català, però la majoria de persones s'hi adrecen en castellà. És aquest un greu problema de la nostra llengua, a casa nostra, que quan volem parlar amb algú o que no sap ben bé la nostra llengua o que la vol aprendre però no és d'aquí, ens adrecem sovint en castellà?
Clarament. Inclús moltes vegades encara hi ha gent que comença converses en castellà per si de cas no m'entenen, quan les estadístiques ja fa molts anys que ens diuen que ben per sobre del 90% de la gent que viu aquí entén el català. I tenim, jo penso que tenim una herència incrustada del temps del franquisme que se'ns va fer, d'alguna manera, veure, entre cometes, perquè no hi ha res a veure, és mentida, que s'ha de canviar de llengua quan l'altre no parla en català. I això no ens hem tret de sobre, ha quedat com incrustat en el nostre gen lingüístic, i això no té cap sentit quan les enquestes diuen que el 95, 97, 98% de la gent que ens trobarem a qualsevol lloc del país, com a mínim, entenen el català.
Òscar Escudé, president de la Plataforma per la Llengua, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui en aquest programa.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
I fins aquí els millors moments de tota la setmana de la primera hora d'aquest dissabte. Ens retrobem demà, diumenge, cap de setmana, per seguir recuperant millors moments de la primera hora de tota la setmana. Que passin molt bon dissabte. Adéu-siau.
Cada diumenge a un quart de nou del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i per l'esperit. La cantata del diumenge. Els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel. Ja pots aconseguir per 5 euros el calendari 2021 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any dedicat a l'encíclica Fratelli Tutti del Papa Francesc. Vine a buscar a Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o truques al 93 409 2770. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o trucant al 93 409 2770.
Església Viva, el programa d'informació de l'Església de Girona, ara tots els divendres a les 11 de la nit amb entrevistes, comentaris d'actualitat, notícies, seccions i el missatge setmanal del bisbe de Girona. Església Viva, els divendres a les 11 de la nit.
Ràdio online i a la carta. Promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la.